I nosaltres que arrenquem aquesta segona hora del programa Aparador Musical, avui protagonisme, com els dèiem, per The Killers i aquesta proposta que ens feia el David Carmona d'aquest nou àlbum que es diu Wonderful Wonderful. Arriba el moment de l'apunt de la Bibiana, un apunt, com dèiem, que avui mereixerà la seva explicació, perquè, com a resum, podríem dir que la intel·ligència artificial, Bibiana, de vegades no ho és tant.
Doncs sí, bon dia.
No vull dir d'artificial, sinó d'intel·ligència. Que hi ha vegades que aquelles coses que semblen que no poden fallar mai, que no poden tenir sentiments humans, com som nosaltres els que programem les coses, evidentment queda absolutament enganxada una qüestió amb l'altra. Per tant, la part humana, per molt que una màquina sigui la més perfecta del món, no deixa de tenir trets humans i prejudicis, més ben dit, humans. Ens ho explica d'aquí un momentet la Bibiana. Tu, Bibiana, tens clar la diferència entre una cosa urgent i una cosa important?
Sí, sí, una cosa urgent és una cosa que s'ha de fer ja, perquè sí, s'ha de fer ja, no? I una cosa important,
pot
doncs,
ser
una,
pot ser
que no sigui important.
Aquí està.
I una cosa important pot ser que no sigui urgent, no?
Sí.
Pregunto, llenço així a l'aire, li deixo aquí a l'Anna Ventanax.
Amb l'Anna Ventanax parlarem de distincions durant tot aquest curs, en les visites mensuals que ens anirà fent. Sempre plantejarà dues qüestions per fer aquesta distinció, si la tenim o no la tenim clara, i què hem d'entendre precisament per cadascun d'aquests termes. Avui començarem parlant d'això, de les qüestions urgents i de les qüestions importants. La Mary Picard ens parlarà d'aspectes diferents del món de la música, la revista Rolling Stone, que està a la venda, imagina't.
Doncs sí, si algú té així uns dinerets i no saben on posar-los.
Més d'un, també els he dit que segur que en demanen més d'un.
No, dic uns.
I ens vol parlar també de diversos posicionaments que hi ha hagut en el món de la música a favor i en contra, precisament, d'aquest procés independentista a Catalunya, del referèndum, etcètera, etcètera. Els dos últims grans noms propis, Joan Manuel Serrat i Joaquín Sabina. L'un, Serrat, perquè va dir que entenia que aquest referèndum no tenia garanties per poder donar per vàlids els seus resultats, i després de la quantitat de calbots que li han caigut així a Joan Manuel Serrat, doncs Sabina, que va sortir amb una actuació ara fa un dia o dos.
Sí, a Alacant.
A Alacant, dient que entenia i combregava, però 100% amb el que estava dient.
Quan van sortir les declaracions de Serrat, vam dir, li cauran, efectivament.
Sí, sí.
Igual que li han caigut a Évole.
Igual que li han caigut a Évole, cosa que a mi és que m'estranya moltíssim. Perquè resulta que som més a favor d'un tipus d'entrevista.
Depenent de qui
depenent és l'entrevistat. Depenent de qui és i com ens cau.
Sí, clar.
I si resulta que l'entrevistador apreta, però apreta tothom, quan apreta algú que a nosaltres no ens cau bé, ho acceptem perfectament i diem, mira, però resulta que quan és una persona, potser que ens cau millor, llavors no ho acceptem tant. Évole no va estar diferent del que entenc que ho va ser quan va entrevistar l'excomissari Villarejo parlant sobre allò de les cloques de l'Estat, o quan va entrevistar Artur Mas, o quan ha entrevistat el Sonson Corda, entenc jo.
Sí, no, Évole té el seu estil. T'agradarà menys, o no t'agradarà, o t'agradarà molt, però sempre, però no enganya.
Però pensem-hi en això,
No enganya.
Si resulta que la valoració la fem en funció de qui entrevista o de l'entrevista que fa, a la qual, evidentment, es pot estar a favor o es pot estar en contra, o es pot ser neutre, només faltaria.
Sí, o directament ni la mires, però hi ha gent que no, l'Évole no li agrada.
Sobre llengua, Marc Cortés, amb moltes coses que ja ens ha avançat via Twitter i els esports que tancaran aquest programa d'avui. Arrenquem amb la Bibiana. A veure, això, intel·ligència artificial. Veig la imatge que il·lustra, és una notícia que hem tret del País, oi, Bibiana?
Sí.
Veig una senyora que està en una cuina, feinejant, no?
Sí, però si és un home calb d'uns 60 anys que mou amb una espàtula de fusta uns trossos de carn dins d'una paella, porta ullers de pasta, texans, i està davant dels fogons de la seva petita cuina, doncs al veure aquesta imatge, la intel·ligència artificial el que té clar, i gràcies a un sofisticat aprenentatge, etiqueta el que veu, i etiqueta cuina, espàtula, fogons, dona. Si està en una cuina, és una dona. Això és el que la intel·ligència artificial creu. I per què creu això? Doncs un equip de la Universitat de Virgínia acaba de publicar un estudi en el que assenyala una vegada més el que molts especialistes venen denunciant. La intel·ligència artificial no només no evita l'error humà derivat dels seus prejudicis, sinó que pot empitjorar la discriminació i està reforçant molts estereotips. doncs, dos bancs d'imatges doncs, gigantescos, dels que es fan servir habitualment per entrenar les màquines. Doncs, per exemple, els homes protagonitzaven el 33% de les fotos que contenien persones cuinant. Després d'entrenar la màquina amb aquestes dades, la màquina va deduir que el 84% de les mostres doncs, són dones. Llavors, per ells, la majoria de l'ésser humans que estan a dintre d'una cuina són dones, ergo, sempre és una dona, no?
Bé.
Això en les màquines, eh? Les màquines es fan cada cop més sexistes, racistes o classistes perquè identifiquen la tendència i aposten per ella per atinar el tir, no? Per exemple, en el cas del TEI, que era el robot intel·ligent que Microsoft va dissenyar perquè s'integrés en converses de Twitter, aprenent dels altres usuaris, va haver de ser retirat en menys de 24 hores perquè va començar a fer apologia nazi, a acosar a d'altres usuaris i a defensar el mur de Trump. Tot això posa en entredit la gran promesa d'aquests sistemes, retirar de l'equació l'error humà. I tu diràs, i quina aplicació té tot això al nostre dia a dia? Perquè no tenim robots per aquí que van fent la nostra feina.
Més del que ens sembla, no?
Doncs més del que ens sembla. Perquè, per exemple, Google va començar a etiquetar a persones negres com a goril·les. I Google Maps ubicava la casa del negre a la Casa Blanca durant l'era d'Obama. Les fotos dels usuaris negres de Flickr es van començar a classificar com a ximpanzés. La intel·ligent Siri d'Apple, amb aquesta que li demanem coses, doncs no sap què dir quan la propietària del mòbil li diu que ha estat violada. El software de Nikon adverteix al fotògraf de que algú ha parpadejat quan la persona retratada és asiàtica. Les webcams de HP no són capaces d'identificar i seguir els rostres més foscos, però sí els blancs. En el primer certamen de bellesa, jutjat per un ordinador, va col·locar a una única persona de pell fosca entre les 44 guanyadores. A Estats Units, Amazon deixa fora de les seves millors promocions als barris de majoria afroamericana, és a dir, els més pobres. Facebook permet als anunciants que excloguin del seu target comercial a minories ètniques i, en canvi, que incloguin a persones que s'identifiquen explícitament com antisemites o a joves que els seus algoritmes han identificat com a vulnerables i depressius.
Deixa'm fer un mínim parèntesi aquí. No podem culpar les màquines, perquè les màquines les programen éssers humans.
Òbviament, aquí està el problema.
Oi?
Que s'ha confiat en la intel·ligència artificial pensant que resoldria el problema dels perjudicis, però si qui programa aquesta intel·ligència té aquests prejudicis, home, òbviament...
Qui té un problema és qui identifiqui com a, o etiqueti com a goril·les.
Però algun algoritme li han hagut d'introduir en aquest sistema perquè identifiqui els negres com a goril·les, clar.
Però qui ho ha fet? Una persona.
Clar, òbviament.
Això no es genera sol, no?
Clar.
Pues ha de ser curt de gambals per no ser més contundent, no?, a l'hora de...
Aquests són els problemes que ens estem trobant avui en dia amb aquesta suposada intel·ligència artificial, no? Els prejudicis dels algoritmes poden ser molt més perillosos i transcendentals. Un programa que es fa servir actualment a la justícia dels Estats Units per pronosticar la reincidència dels presos és notablement racista. Els acusats negres són el doble de propensos a ser mal etiquetats com a possibles reincidents, mentre que els acusats blancs, que sí que van reincidir, van ser etiquetats com de baix risc amb el doble de probabilitat que els negres. Els ciutadans ignoren que el seu futur doncs, està decidint un programa informàtic, que té uns prejudicis. Una investigació de la Universitat Carnegie Mellon va descobrir que les dones tenen menys possibilitats de rebre anuncis de feines ben pagades a Google. Els programes que es fan servir en departaments de contractació d'algunes empreses han mostrat inclinació cap als homes, cap als noms usats pels blancs i rebutgen els usats pels negres. Les autoritats policials de diverses ciutats fan servir programes que els ajuden a pronosticar els llocs en els que és més probable que hi hagi delinqüència. Què passa? Les assegurances en aquells llocs són més cares i més severes pels residents d'aquests barris.
Per tant, veiem que pot tenir conseqüències que ens afecten la butxaca, fins i tot aquestes programacions algorítmiques.
Com tu deies, dius, quin és el problema? Doncs diuen que el problema de l'algoritme és un problema de la selecció de dades i dels prejudicis subjacents a la societat. És a dir, si la societat té aquests prejudicis i la societat és la que programa aquests programes, doncs... Qui és vulgui, un peix que mossega la cua.
Qui vulgui ampliar detalls, com dèiem, hem compartit en el Facebook aquest apunt de la Viviana, com dèiem, extret avui del diari El País. Viviana, moltíssimes gràcies.
A tu.